Fa més d'una dècada que Xavier Aldecoa va decidir fer les maletes i marxar cap a l'Àfrica. Durant tots aquests anys ha estat testimoni de guerres, de massacres, de fam, de violència, però també ha pogut comprovar la vessant humana que hi ha al darrere d'un continent castigat, sovint per la indiferència del món occidental. Des de fa 5 anys, moltes d'aquestes històries les ha explicat a través de les pàgines de La Vanguardia, i ara el que proposa és fer un recorregut per una vintena de països d'aquest continent oblidat amb el llibre Oceano Àfrica, editat per Península, un atlas que elabores a través de les històries personals de la seva gent. Hola, Xavier, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bon dia i benvingut.
Gràcies.
Aquest matí al Twitter es pilota això. Feliz, a les 10 presento en el món a RAC1 mi libro, una pizca de periodismo y mucha África. He de dir que ha estat molt retuitejat aquest missatge i una de les persones que l'ha retuitejat al final és l'exàrbitre internacional de futbol Arturo Dauden Ibáñez. Mira. Ets amic seu o...
No.
No el coneixes?
Alguna vegada per Twitter m'ha parlat, però no el conec. Però doncs mira, això. Està bé que interessi també.
Sí, els àrbitres de futbol. Parlem de l'Àfrica. Com descriuries l'Àfrica, tu, Xavier?
És un continent enorme, divers, i per això li dic a Oceano Àfrica, perquè nosaltres quan ho mirem des de lluny veiem a l'oceà, al mar, una cosa inabarcable, uniforme, i que és igual. Jo aquí reivindico aquesta Àfrica que quan entres, quan et submergeixes, veus que és diversa, que té dofins, que hi ha taurons, que hi ha cimes, que hi ha forats que no coneixem bé. Em sembla un continent apassionant.
Tens 33?
33.
33 anys. La primera vegada que vas anar a l'Àfrica és en 20.
En 20, a Mali.
A Mali. Et trobes el que t'esperaves quan hi vas? Clar, tens 20 anys. És a dir, quan hi vas amb 20 anys ets jove, ets molt jove. Què et trobes allà?
Em trobo que jo anava una mica a buscar respostes. Sempre havia pensat això de vas a l'Àfrica i tornes canviat. I em vas trobar moltíssimes preguntes. No tant... Això és el primer que em xoca molt. Començo a pensar, ostres, i això perquè passa així... Em fa preguntes, el continent. Trobo un continent que m'obre els braços. Jo vaig estar un mes i pico a Mali, no coneixia ningú, i no vaig dormir cap dia en hotel.
Vas a sol?
Vaig anar sol. Volia resseguir un guió, bueno, un diari que havia fet un explorador i a veure com havia canviat. Però sobretot per explicar-ho. No viatjava tant per l'aventura, més modesta que la de l'explorador aquest, el René Caillé, que explico al llibre, en el primer capítol, però sobretot per explicar què ha passat, bueno, què ha canviat.
Al llibre expliques que per poder explicar que una nena congolesa textualment es posa bosses de plàstic als peus perquè no té sabates, per exemple.
Perquè ho sapiguem tots.
Bé, els anys que has passat a l'Àfrica han servit ni que sigui una mica per fer visible un continent molt oblidat?
Aquesta és la meva esperança, però sé que no he acabat. Probablement no acabaré. O sigui, no tinc l'esperança que jo obri el continent a tothom, però estic empentant per això. I és un procés que he començat, que porto ja 14 anys viatjant al continent, 14 anys explicant-ho, i la meva esperació és que cada vegada hi hagi més interès. Perquè coneixent l'Àfrica ens coneixem a nosaltres. No només des d'una visió des de dalt, per saber què els hi passa als africans. No, per conèixer-nos a nosaltres. Al final, Àfrica és una mica l'essència de la humanitat. Hi ha el millor i el pitjor de la humanitat concentrat en un territori. Si els coneixem, serà bo també per nosaltres.
Tu et deus indignar molt quan veus la volada que té a Espanya el tema de l'Ebola, quan tu ja ho vas poder viure, quan vas estar al Camerún, que allà parlen de que són com una mena, l'Ebola és com una mena de vampirs.
Sí, és Anga.
És Anga, en diuen, no? És Anga. Tu te n'enrius. Tu et quedes molt sorprès de la volada que té un cas d'Ebola quan arriba a Espanya?
Em sap greu, però perquè crec que ens deixa una mica en evidència. Quan només ens preocupem de l'Ebola, quan ens toca, a més ens toca una mica de volada, no creguis tampoc molt, i portaven, me'n recordo quan van començar aquí a parlar, perquè van, lamentablement, es van contagiar religiosos, ja portaven més de 600 morts, però és que ara ja portem més de 5.000, torna a estar una mica baix, perquè ja va passar el tema de l'infermera, Teresa Romero, ara amb el contagi d'aquesta noia de Metges Sense Fronteres, em sembla que és... tornarem a parlar. Crec que ens deixen evidència. Abans deia, ens coneixem si coneixem els africans, ens coneixem a nosaltres. Crec que en això ens estem equivocant.
Ahir deies al Twitter: en el dia del niño no está de más recordar que las más de 200 niñas nigerianas siguen secuestradas por Boko Haram y van 220 días retenidas. El llibre en fa referència, diríem, que com de passada. No preguntaré què se sap d'aquestes nenes, però un dia vaig fer un davantal de la indignació que a mi em produïa el fet que durant 48 hores vam estar veient gent de la cultura, de la política, d'arreu del món, d'aquí, d'allà i de més enllà, fent campanya en contra de Boko Haram, i que ja ens n'hem oblidat tots, i que elles continuen segrestades.
Continuen segrestades, diuen que les han caçat amb milicians, les han violat, algunes. Estem parlant de nenes d'entre 15 i 18, 19 anys, algunes, que estan casades potser amb milicians jihadistes molt radicals de 50, de 40, de 30 anys. I, bueno, ja, com dius, ens hem oblidat. I no només això, ara juguen un paper polític. Hi ha eleccions a Nigèria l'any que ve i estan jugant a dir, bueno, ara les alliberem, ara no les alliberem, estan al mig i oblidades totalment. Mm-hmm.
Deixa'm preguntar-te per l'estat islàmic. Què ens pot dir? Hem de patir?
Hem de patir. Hem de patir perquè el fonamentalisme continuï pujant. Hem de patir perquè hi hagi fons d'alimentació d'aquest jihadisme. Jo recordo quan vaig estar, jo ho explico també al llibre, uh-huh. Quan vaig anar la primera vegada a Tombuctú, sí. Vaig veure, acabava de passar l'atemptat de les Torres Bessones, i vaig veure un noi amb una samarreta de Bin Laden. Mali és un país molt obert. I allò em va fer sospitar. La següent vegada que vaig anar a Mali, un amic meu, molt, molt amic, que ni tan sols resava 5 vegades al dia, tenia pegatines a Bamako, a la capital, molt més al sud, pegatines de Bin Laden a la moto. Quan tu deixes que hi hagi fons de pobresa, d'incultura, de desesperació, el que estàs fent és alimentar aquest islamisme radical. Per tant, hem d'anar a aquesta font, si no ens preocupem d'això, ens hem de preocupar. Uh-huh. Per l'islamisme radical. No és l'islam el culpable, uh-huh. És aquestes fonts que alimenten.
En el llibre expliques... Clar, hi ha coses que, si no et passen, llegides, dius... Bueno, jo és que m'agraden molt els exercicis d'empatia. Anar a un bosc, a la República Centreafricana, anar a un bosc, i que t'assaltin dos joves i que t'apuntin amb una metralladora. Home, agradable no ho sé gaire, no? Vas patir molt, vas passar molta por, suposo, no?
No és agradable, però aquí haig de posar un punt. Ens van rodejar a mi i a la persona amb qui era, que era un noi de la República Centreafricana, i va ser a ella qui li van dir, tu ets antibalaca. Aquests nois eren Seleka, que eren d'un islamisme també radicals, i el noi al qui jo estava entrevistant li van dir, tu ets antibalaca. Això vol dir, ara mateix et matarem. Per tant, jo dic que vaig passar por, no. Qui va passar por va ser aquell noi. Perquè segurament... I no només aquell dia el podien haver matat allà davant meu, el van apuntar i em pensava que el pelaven, sinó el dia següent el poden tornar a matar. I dintre de dos també.
Com ho vau resoldre la situació? Explica'ls als oients.
Portava un d'ells a la samarreta del Barça i vaig començar a fer bromes. Ells parlaven, no parlaven gaire francès, això dificulta les coses, o no volien fer, no volien parlar, perquè molts venen de xat i parlen només àrab. Vaig començar a fer bromes del Barça. Messi, portes la samarreta del Barça, jo sóc de Barcelona, vaig fer broma.
I... O sigui, el Barça, no, per permetre el titular barat, però el Barça va salvar la vida amb aquell... O, probablement. Perquè tu vas començar a parlar del Barça perquè portava una samarreta al Barça.
Un d'ells dos, un vestia militar, militar o una mica com Rambo, perquè és que eren xavals de 16 anys, i l'altre vestia una samarreta del Barça. Llavors jo sí que jo vaig pensar, mira, aquí tinc una oportunitat de rebaixar una mica la tensió. O sigui, aquests nois el que volien era simplement espantar. Jo no tenia la sensació que volien matar. El que passa és que... Bueno, tirar un tret i no hi ha cap responsabilitat, hi ha una impunitat brutal a la República Centreafricana, encara avui, això continua passant, pensava, també pot passar. Vaig reaccionar una mica a l'ambient amb això del Barça, però després, per exemple, estaven al voltant jugant uns nens a futbol i van passar per allà, van tirar un tret al cel i tots els nens van córrer espantats, tirant-se pel terra uns damunt dels altres, les mares corrent per agafar els seus nens. Aquesta sensació de tinc poder... és el que els fa perillosos. Jo vaig relaxar l'ambient, però sempre deixant clar que ells tenen el poder. I també és molt important mirar els ulls. M'ho va explicar també una noia de Mitja Sense Fronteres, que porta molt, molt de temps de temes de conflictes, que si tu mires els ulls a algú, és més difícil que et matin. Llavors, això és una cosa que intento seguir. De moment, ja et dic, no m'ha passat.
Hi ha l'article que dediques a la... o el capítol que dediques a la República Centreafricana que es diu Me cansé de rezar, que és especialment dur. Quan parles de me cansé de rezar, hi ha hagut gent que s'ha cansat de resar?
Sí, de fet, aquesta frase ve d'un senyor que estava a Buca, que és una població molt petita, on van haver-hi atacs i era una ciutat fantasma. De 27.000 persones van quedar 100 famílies musulmanes en un costat i 3.000 persones vivint en una església. 3.000 persones en un pati d'una església. I sobretot eren nens i dones, perquè els homes tenien por que els mateixin, els estaven matant a tots, amb trets al caté, i bueno. I un d'ells no va marxar i enterrava a la gent. Jo era un senyor religiós, i d'enterrar tanta gent, deia que al final, jo li deia al final, perquè enterrava i després posava una ampolla d'aigua a sobre i li deia, no resseu res, i em va dir ell, no, jo ja m'he cansat de resar. Però has de dir que també hi ha gent que no es cansa de resar. Ja, per exemple, l'església està comandada per una noia italiana, una senyora italiana, que no va marxar i va salvar les vides d'aquestes 3.000 persones. Si ella hagués marxat, tothom hauria marxat. I aquesta dona no es va cansar de resar.
Sí. A més, parles de l'olor de la mort, i que això et va marcar molt.
Sí, jo crec que... A més, ho recordo sempre que fa un olor a mort... És aquell primer mort que has vist, això penso que passa sovint. De dir, i a més que ens iguala, tots fem la mateixa pudor quan morim i la veritat és la mateixa merda per tothom.
Desmuntes un mite, dius, en un excés de burisme a vegades es diu que a Àfrica són feliços un poc i somriuen tot i les desgràcies que els regala la vida. Per tant, tenim una imatge clarament distorsionada de l'Àfrica, no?
És que em fa ràbia, perquè sembla que siguin menys importants les morts. Sembla menys important quan es mor un nen... perquè la mare està lamentablement acostumada que se li morin nens. No, ploren igual, tenen les mateixes pors. És veritat que tenen una felicitat realment important, eh? O sigui, gent que riu i que té una resiliència, una resistència important als pitjors moments. Jo recordo a Somàlia, quan hi havia una hambruna molt gran, una dona que va arribar després de 3 setmanes travessant el desert amb el nen als braços mort. I el portava i estava trista, però tenia 2 nens al costat que li havia d'agafar els braços de les mans dels nens, però si no, no continuaven caminant. Llavors, la por i la tristesa és la mateixa, però no tenen més collons que continuen davant.
Ets més trist, Xavier? O t'has entristit? O t'has tornat més trist des que vius a l'Àfrica?
No, en absolut. Crec que intento ser més empàtic, intento ser millor persona... perquè he après coses a força d'aprendre i d'escoltar els altres. Però no soc més trist perquè valoro les coses que
tinc. I has plorat molt allà?
Intento no plorar gaire.
O t'has fet més dur?
Tampoc ho crec, perquè si no conservo aquesta capacitat d'empatitzar, aquesta capacitat d'emocionar-me i de plorar per dins, potser, perdo la noció del que està passant. Jo vull implicar-me, jo vull salpicar-me. És com si estiguéssim en una finestra. Jo intento mostrar què està passant a l'Àfrica. Si no em salpica una mica aquesta pluja que li està caient a algú, potser no em mereixo explicar.
Però és que hi ha moments del llibre que se't regira molt l'estómac. Però molt l'estómac. Com has aguantat tant?
Perquè és important.
I ara et preguntava fora d'antena. Acaba de ser pare. I ho vam explicar un dia. I ha sigut pare... I la teva voluntat és de tornar a l'Àfrica. És a dir, no se t'ha perdut res per aquí.
Perquè és, per mi és un compromís. Vull explicar-ho. És important... No és important que jo plori, que jo tingui una filla. El que és important és explicar que això està passant i també les coses bones. El llibre és veritat que es dur, però també té altres parts positives. Perquè jo vull explicar. És un compromís amb la gent d'allà. Hi ha gent que m'està obrint el cor, no em coneix de res, jo arribo allà i m'està explicant el que està passant, coses dures... amb el compromís de que jo ho expliqui el millor possible. Ojalà tingués capacitat d'escriure molt millor perquè hi arriba moltíssima més gent. Perquè el que vull és explicar el que li està passant allà. Lògicament hi ha moments durs. Jo me'n recordo de Suan del Sud, una bessonada, una noia que havia tingut bessones i que passaven tanta gana que havia hagut d'escollir una de les dues nenes per donar-li de menjar. Una nena de 8 mesos passava 3 quilos 400, el mateix que havia passat la meva filla al néixer. Una nena de 8 mesos, el mateix que la meva filla. Això et regira, però no és important que em regiri, és important que ho expliqui bé. Que no pot ser que ara mateix hi ha menjar suficient i a Sudan del Sud hi hagi una dona que hagi d'escollir entre els seus 2 fills per donar-li de menjar i que en 8 mesos pesi 3 quilos 400.
Quan parlem de les ONGs, no ens podem omplir més la boca del favor que fan a la societat i a la humanitat, no?
Jo he vist realment herois en ONGs treballant. És veritat que no totes les ONGs funcionen bé, i jo hi ha algunes ONGs, per exemple, jo he vist molt, no tota la ONG, perquè segons, com tot, depèn de les persones, però he vist gent de Metges sense Fronteres fent realment coses espectaculars. O sigui,
autèntics herois, eh?
On, és que si no es moren. O sigui, hi ha gent que si no li arriba aquest sac de menjar, que li arriba, o en aquest cas aquesta ajuda sanitària de Metges sense Fronteres, a Sudan del Sud, on arribava Metges sense Fronteres no arribava ningú.
Algunes frases impactants que trobem al llibre del Xavier Aldecoa. El Congo no es mata per salvatgisme, sinó per interès. El més inquietant de la guerra, de qualsevol guerra, és que no hi ha ningú absolutament malvat. La corrupció ha podrit l'ànima de molts països africans. La tragèdia és un negoci per molts, aquesta és duríssima. O aquesta que és... Aquesta és tremenda. En el continent africà, la sida no és una dada o una estadística, és el pare, el veí o una cosina. Tot i això, Àfrica no mor de sida, Àfrica conviu amb la sida.
És que són... És precisament això. I jo, quan penso en sida, jo no penso en números. Jo penso en la mare del Mopite, que és un gran amic que va morir fa poc. S'ha mort molta gent en 5 anys que porto a Sud-àfrica. És el país que més infectats de sida té. Té més de 5,3 milions. Quasi una Catalunya sencera, una miqueta menys, malalta de sida. I he vist morir a molta gent de sida, moltíssima, moltíssima. Sí. I és impressionant. M'agradaria no quedar-me només amb la xifra, sinó en tota aquesta xarxa de mares, d'àvies, de veïnes, que cuiden els nens als quals se'ls han mort els pares. Això m'emociona a mi. O sigui que jo he vist una dona de 81 anys, a 81 anys a l'Àfrica, que cuidava 9 nets, perquè tots els seus fills havien mort de sida. I quan ella no podia tenir menjar, els veïns li donaven menjar pels nens. Això m'emociona, em sembla que hem d'aprendre molt de l'Àfrica. I això vull treure també sempre la part positiva dintre de quan s'enfonsa tot, també aquesta part positiva.
El llibre, repeteixo, regira i gairebé ofega l'estómac. Gairebé l'ofega. Però hi ha moments divertits. Per exemple, expliques la negociació de la lobola. Lobola. Sí, què és la negociació de la lobola?
La lobola és com la dote, diguéssim. Uh-huh. Quan es casen, l'home ha d'anar a...
Tu vas participar en un ritual, expliques.
Vaig participar en la negociació. El Mopite, que és un gran amic a Sud-àfrica, em va convidar, es conviden a quatre persones, quatre representants de la família, per anar a negociar amb l'altra família quantes vaques i quants animals es paguen perquè es pugui caçar. Jo al principi em vaig dir, hòstia, això no m'agrada gens, això de pagar per una dona vaques, no. Jo no. Però per mi va ser un honor que ell digués, Xavi, vull que et siguis tu, perquè vull que valoris que aquesta dona, aquesta noia, una noia, l'MT, que estava treballant en un banc, una noia tan moderna com qualsevol noia que podem trobar ara. Uh-huh. Però respecten molt les seves tradicions i volien que negociés amb ells aquests animals que valoren... Es dona una vaca, diguéssim, per cadascú que ha ajudat a fer créixer. Clar, jo no en tenia moltes vegades gens, però va ser molt, molt interessant el poder entrar en una cosa que realment és molt difícil. Poder entrar, sobretot, a la negociació. És impressionant.
Johannesburg, cada dia 43 assassinats i 154 violacions. El Congo, cada hora són violades, aproximadament es calculen unes 48 dones l'hora. Cada hora. Dius, escrius, que violar no és un treball, és un premi pels rebels. Quin és el país que més t'ha sorprès de l'Àfrica?
Pues, la veritat és que em sorprenen tots. I em sorprenen cada vegada que hi vaig. O sigui, no només la primera vegada.
Coneixes tots els països de l'Àfrica?
No, uns 35, ja en 54, o sigui, encara em queda...
Amb ganes de conèixer-los?
Sí.
A quin t'agradaria molt anar?
M'agradaria anar i tornar a molts, però Guinea Equatorial, per exemple, és un país que tinc molt interès, Madagascar també m'interessaria. La veritat, si començo et diré tots. Tinc moltes ganes també d'anar a Sierra Leone ara mateix, a veure la situació ara com està pel tema de l'Ebola. Hi ha molts països que m'agradaria tornar, molts països... L'Àfrica és molt, molt diversa i molt interessant.
Deixa'm acabar amb dues preguntes molt breus. La primera, si tu ara recomanessis algú que no coneix l'Àfrica però no hauria de començar, on li diries que n'és?
Segurament per l'Àfrica Occidental, Senegal, Mali, el sud de Mali, perquè són gent molt, molt oberta, són molt amables. Hem d'aprendre molt, també, d'aquesta capacitat que tenen de donar-te la benvinguda. I això marca, també, molt. Senegal és un país molt, molt més fàcil, molt més accessible. La part del nord, per exemple, Sant Lluís, és també molt maca. Jo crec que, sí, diria segurament això, perquè pots veure l'ànima de l'Àfrica molt, molt clara.
I l'última, com és el teu pis?
Al pis. Bueno, ara tinc una habitació, més que un pis.
Ah, tens una habitació, ara.
Bueno, he anat canviant a Johannesburg. Ara, fins ara, fa poc, vivia en una cabanya que és típica d'allà dels africanes, que és quan ells tenen una casa gran, portaven una caseta de pel servei, al pati, al jardí.
I tu anaves al del servei?
Bueno, és una casa que no està malament. Ja. O sigui, aquí seria una habitació gran, un estudi gran, per ells és molt petit, però vivia allà, i era amb temes rústics. Ara el que estic fent és compartir una habitació següeta amb un amic, li deixo el cotxe perquè estic viatjant molt més, amb la filla vinc més que per Barcelona.
Pots comunicar d'una manera racional, normal, tens, evidentment, el telèfon mòbil que funciona, pots enviar a través de l'ordinador, pots fer vida absolutament comparativament al que fas a Europa?
A Sud-àfrica sí. Sí, a Sud-àfrica les connexions estan bastant bé. Hi ha alguns països que és com més complicat. El Congo, el Sudan del Sud, és més complicat. Perquè al final el 80% o el 90% del temps estic voltant. Sud-àfrica el tinc com a base, però no el considero tampoc casa meva. És com, sí, vaig per preparar el següent viatge, el següent salt. Però sí que es pot comunicar, sí.
Oceano Àfrica, es diu aquest llibre imprescindible del Xavier Aldecoa, que el presenta dijous que ve a Barcelona, per tots aquells que vulguin assistir-hi, a la llibreria Altair, a les 7 de la tarda.
Presentem.
Sí, bueno, el presentes tu, jo faré la claca. A partir de les 7 de la tarda, qui vulgui venir ja ho sap, em sembla que haurem de posar grades supletòries, entenc-ho. A les 7 de la tarda, a la llibreria Altair de Barcelona, a Gran Via, amb Rambla Catalunya, allà estarem amb el Xavier Aldecoa per presentar aquest llibre de la península que es diu Oceano Àfrica, que és una autèntica delícia. Moltes felicitats.
Ets molt generós.
No, generós tu, amb aquest llibre. Gràcies.